Dimecres rebem la Gisela Llobet, psicòloga gerent de Pantarrell, que ens torna a acompanyar per parlar de benestar emocional. Gisela, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Carme. Merci.
Avui parlem del control, però de quin control, a què fem referència en el tema que ens proposes avui?
Fem referència a aquelles persones que tenen la necessitat de tenir-ho tot controlat, de que no se li escapi absolutament res, no? I com influeix això en el nostre benestar o malestar? Vull dir, al final, la capacitat de controlar el que fa una miqueta és... Són persones una miqueta obsessives, no? En el sentit de que volen tenir tot molt controlat, i això també fa que, si no hi ha control, no? Tenen un punt d'inseguretat, no? Com de catàstrofe, com que tot sortirà fatal. No?
Sí, és una necessitat.
Exacte. I llavors per això accedeixen a aquest... Per això fan aquest control. El que passa és que al final... Aquest excés de control el que provoca és l'efecte contrari del que no volem que falli. Al final tu controles per tenir un benestar, per tenir una tranquil·litat, però l'excés d'aquest control et fa també tenir un malestar, perquè llavors no arribes mai a tot, no pots tenir tot controlat, perquè no es pot, vull dir, no existeix això, sempre hi ha variables que se'ns escapen, no? I això fa que això ens creï més malestar i més ansietat. O sigui que controlem per no tenir ansietat, i l'excés de control al final ens acaba provocant aquesta ansietat, no?
T'has trobat amb casos.
Sí.
T'has trobat amb casos. I acostuma a tenir més tendència a aquesta situació de control, diguem, una mica malaltís més a les dones, o d'homes és... també et trobes?
Sí, també. En trobo homes, però en lo general és més de les dones que dels homes, val? De fet, ja parlo en termes generals, perquè evidentment sempre hi ha de tot, no? Però en termes generals, l'ansietat, no? L'emoció de l'ansietat, la por, diguéssim, les dones són més ansioses, no? Més previsores, més amb més ganes de tenir-ho tot controlat, i els homes que poden tenir més tema d'ansietat són més insegurs, més porucs. Val? O sigui, l'ansietat de les dones es tradueix més amb la previsió, amb el control, amb el fet de que tot surti com ha de sortir, amb unes expectatives molt altes, amb una autoexigència. Això també es pot donar amb homes, però per lo general es dona més amb les dones, i en canvi amb els homes es donen més ansietats de tipus d'inseguretat, de no valorar prou les seves capacitats, de pensar que no arribarà, de... Val?
Llavors, com cal treballar aquestes situacions per fer que aquest control sigui un control, diguem, raonable, mesurat i no sigui tan obsessiu, no?
Vale. Mira, jo amb els diferents casos que m'he trobat, he dissenyat una espècie de mètode, no?, i que està funcionant realment molt bé, vull dir que dona bons resultats, no? Evidentment s'ha de fer un treball previ, no?, a aplicar aquest mètode de cognitiu, és a dir, d'aprendre que molts dels pensaments que ens venen per controlar segons quines coses, no?, doncs són pensaments que potser doncs no es poden relativitzar, no? Si fem un treball previ de relativització a nivell de pensament i d'acceptació de que hi ha variables que no es poden controlar i que no podem arribar a tot, no?, jo passo a fer aquest mètode que és més d'actuació, no? I sempre parlo de quatre experiències en les quals hem d'anar fent, no? Hem d'introduir dintre del nostre dia a dia, no? Les persones aquestes que tenen més tendència a voler controlar-ho tot, i si vas introduint aquestes experiències durant el teu dia a dia, comences a, diguéssim, aprendre, el teu cervell el fas aprendre, no?, a afrontar situacions on no has de controlar i que l'experiència sigui positiva, que és el que fa, en definitiva, que l'aprenentatge es fixi en el nostre cervell i que ens enduguem que quan hi ha pèrdua de control, doncs no passa res.
Vaja, que ens alliberem una mica d'aquesta pressió, no?
Sí, clar, i ens relaxem una mica més, no? T'explico quines són. La primera fase, val, o les primeres dues, no?, tenen a veure amb el que pot fer la persona, no? Una és perdre temps. Perdre el temps, és a dir, no ser sempre eficaç.
Clar.
Ens marquen sempre, no?, sobretot des de l'empresa, des de tot, que hem de ser supereficaços. Això està molt bé, però no sempre hem de ser eficaços.
Al 100%, les 24 hores del dia.
Exacte. Llavors, potser no hem de ser tan eficaços amb segons quines tasques, val? I això ens pot proporcionar un benestar, perquè moltes vegades quan parles amb aquest tipus de persones i li dius no has de ser tan eficaç en segons quines coses, et diu, bueno, però llavors quin sentit té? No.
Sí, home, ja que m'hi poso bé.
Sí. No? No, i quin sentit té no ser eficaç? No? Al final el resultat serà pitjor per mi. No, perquè hem de veure, diguéssim, la ineficàcia de segons quines tasques, no fixant-nos en el resultat final, sinó en com ho hem fet, en el mètode que hem fet servir. ¿Vale? I parlo de tasques relativament tontes. Per exemple, anar a comprar. Perdre el temps anant a comprar.
És estupendo.
És meravellós. ¿Vale? Però hi ha moltes vegades que portem la llista, ja sabem on hem d'anar, pim, pam, pum, ràpid, que si no després vull fer allò i vull fer l'altre i no sé què i tinc 50 plans més després, no? Llavors, el comprar s'ha transformat en algo que fins i tot online o el que sigui, perquè bueno, és una obligació que haig de fer, doncs, ostres, poder anar al súper sense temps, anant mirant, oh, pues això em ve de gust, pues això no, pues això ho necessito, pues això no, pues, saps? Mirar preus, saps? Allò que fan
comparar
els avis,
sí,
que van mirant ofertes, sí, que van un súper a l'altre, que miren a veure, ostres, pues mira, aquest pernil he vist que aquest, en aquest súper... O sigui, aquesta capacitat de perdre el temps que tenen els avis i que està molt bé perquè ells tenen més temps, de tant en tant ens l'hem de permetre, val? Perquè això augmenta el nostre benestar. Val? Llavors, hem de ficar-nos una tasca, vale, dintre del nostre dia a dia per perdre el temps. Vale? Una tasca que faríem pim-pam-pum en algun moment donat, però que la fem amb relax, perdent el temps. Val? Uh-huh. I això també és important. L'altra cosa que també va molt lligada amb el que pot fer la mateixa persona és improvisar. Val? Jo moltes vegades fico un exercici de que en un moment donat, en un dia que no tingui moltes coses planificades, no? Un dia que es deixi sense planificar, ha d'haver una improvisació. Val? Ha d'haver una cosa que no tenia pensada i que en aquell moment li ve al cap i la col·loca i la fa. Això vol dir, per exemple, això està molt bé perquè t'ajuda a, bueno, a adaptar-te, no, als imprevistos una miqueta, no? Aquestes persones a vegades amb els imprevistos es tiroten una mica perquè li trenquen els seus plans, no? I això t'ajuda una miqueta a adaptar-te als imprevistos. I estic parlant de, per exemple, doncs això, doncs que estic a casa fent no sé quines coses i de cop i volta em ve el cap que, ostres, no he trucat a aquesta amiga que fa molt temps que no la truco, doncs va, la truco ara. La truco ara i quedo, val? Faig una improvisació en aquell mateix moment, algo que no tenia planejat.
Deixa'm que t'expliqui una situació, aprofito la meva experiència personal, que aquestes improvisacions, si depens o necessites algú per fer-les, actualment són complicades de fer, perquè precisament tothom està tan organitzat, tant que... fer-los improvisar quan tu vols improvisar en aquell moment, sí, i coincidir és complicadíssim.
Sí, és veritat.
És molt complicat. Per tant, jo, aquest matís de improvisem, però potser hem de pensar que hem d'improvisar sols. És a dir, no trobo ningú perquè ningú no té aquest moment per improvisar com jo i coincidim, i potser he d'improvisar jo sol, anar a fer un cafè sol, anar al cinema sol, a fer una volta sol...
Sí, sí, totalment d'acord. De fet, moltes vegades el que passa amb aquest exercici és que, clar, és més fàcil improvisar amb algú, perquè dona un punt de seguretat, entre cometes, ja, no?
Sí, reforça.
Exacte. Llavors, doncs, moltes vegades, quan fem aquest exercici, jo no fico pautes molt marcades, perquè també m'agrada veure què significa per ells o per elles improvisar.
Clar.
Això també és algo important a treballar, no? Llavors no fico pautes molt marcades, però a vegades m'ha passat que em diuen, ostres, doncs mira, aquest exercici no l'he pogut fer perquè resulta que he trucat a Fonanito o tal, que en aquell moment m'ha vingut de gust o el que sigui i m'ha dit que no podia. Bueno, d'acord. I per què no has anat tu? Ai, no, jo sol? O jo sola? Al cine? Ai, no, és que he pensat en aquella pel·lícula i clar, jo busco algú per anar. I per què no pots anar sol? Això és una altra cosa, també.
Sí.
La por a la solitud, a anar a fer una cosa sol, és com que no té sentit, no? Pues també hem d'aprendre a estar sols. De fet, jo crec que és la part més important. És, al final, l'autoestima es basa molt en aprendre a fer coses sol per després voler fer coses amb els altres, però no necessitar fer coses amb els altres, no?
Ho vam parlar fa un parell de setmanes, recordo que parlàvem de la... ostres, ara no me'n recordo exactament el tema que vam tractar. Superar la inseguretat.
Sí.
Superar la inseguretat amb una sèrie de temes. I l'últim, te'n recordes que jo et deia, això és molt important, ens hem de conèixer.
Sí. Això és molt
important. I aquests
són
els moments en què
exacte.
Aprofitem per conèixer-nos, quan estem sols.
Exacte. Mm. I sobretot perquè tenim la tendència de que si anem al cine sols és com que algú ens mirarà malament sí. o serem un bitxo raro o el que sigui. I no, no té per què. O sigui, podem anar a sopar sols, podem anar a menjar sols, podem anar a fer alguna cosa sols i gaudir de nosaltres mateixos, que la nostra companyia també és super enriquidora.
Fantàstic.
Exacte, mm. no? Llavors, treballar això també és important amb el tema de la improvisació. Mirar com la gent improvisa, no? I mirar què és per tu la improvisació, què fas quan el plan que has improvisat no et funciona, com ho recondueixes, no? Amb una altra improvisació. I llavors ens quedarien uns altres dos, que un seria deixar-se portar, és a dir, en un moment en què tu tens un dia que doncs, no estàs molt planificat o com a mínim no tens moltes coses a fer, que algú et truqui o que algú et digui alguna cosa i dir sí. O encara que tinguis alguna planificat, modificar-ho per fer allò que t'han proposat en aquell moment que no t'havies plantejat. Mm. Val? Tinc el cas d'un noi, en aquest cas, que bueno, una de les coses que va passar és que tenia planejat que els dissabtes anava a comprar i a fer tota la compra tota la setmana, i quan anava amb la família per al carrer es van trobar uns amics que feia molt temps que no veien i van estar parlant i no sé què. Escolta, i si anem a dinar junts, que nosaltres estem per aquí, però no sé què, no sé quantos. El primer impuls va ser ai, que jo he d'anar a comprar i ho tenia planejat d'així, però bueno, gràcies a l'exercici aquest que tenia amb el cap, va dir, bueno, doncs va, em deixo portar, no? I va deixar-se portar. I el resultat va ser genial, perquè al final el reconeixement va ser, ostres, que bé m'ho he passat, i al final després he pogut reconduir el tema de comprar en un altre moment, no?
Mm.
I al final això segurament no ho hagués gaudit si hagués dit que no, perquè tenia planificat no la compra en aquell moment.
Ai, que ens perdem coses, eh?
Sí, sí,
ens perdem coses,
per
eh? Quan anem tan sumament controlats i organitzats i quadriculats,
exacte.
Ens perdem moltes coses.
I l'últim seria el deixar el timó a una altra persona. És a dir, en un dia en concret, agafar un amic, això sí, has de tenir una mica de complicitat amb aquest amic,
confiança. I dir-li...
Sí, confiança, sí, sí. I dir-li, escolta, mira, sense que jo m'ho esperi, em planeges un dia sencer i jo haig d'acceptar.
Sorpresa.
Ah, exacte. Això seria la part final, perquè és el xop-xop és el cúmul ja de totes aquestes experiències que dèiem, no? I això funciona molt bé perquè al final l'experiència és positiva i un se n'adona que no cal controlar tant i que també es gaudeix molt més, no? Tenint un control molt més moderat de les coses, no?
Mhm. Jo saps què? Que ho faria com una recomanació a tothom, que siguin més o menys controladors o controladores, que és igual, que no ens perdem tantes coses, que deixem que la cosa flueixi.
Exacte.
També de tant en tant,
sí.
Que no hem de ser tan encarcarats i tan
rígids, sí.
No, una mica de flexibilitat a la vida.
No, està clar, està clar.
Doncs esperem a veure si tenim alguna sorpresa. No?
Exacte, si improvisem alguna cosa.
Això? Bueno, la setmana que ve ens tornem a veure.
Molt bé, Carme.
Gràcies, Gisela.
A merci
bon
a tu.
Dia.
Adéu.